pel vestuari.
Sí.
I Solans, avui has fet un clàssic, no?
Sí.
La gran i puntual...
Sí, però puntual, que és veritat. I que
Laura
arriba a puntetes, sobretot, per no molestar, perquè sempre arriba i diu, no us molesto, sobretot, no us molesto.
No, entra
molt discreta.
Respecte per la vostra feina.
Respectuosa. Saludem també el gran, també, sí. Ferran Martínez.
No, però, no.
No és gran?
No, és grandíssim, és grandíssim el Ferran.
Et
treballes la descripció de la Laura i ara és gran.
La persona que ahir estava on hi havia la notícia, que era Santiago Bernabéu, i que ens podrà confirmar una de les preguntes que jo em faig des d'ahir a la nit. L'home del bigoti era ahir al Bernabéu aplaudint Lamine Yamal? El vas poder veure?
No el vaig veure, però us diré una cosa.
Però un moment, és Ferran Martínez.
Bona tarda.
Ja
us heu deixat una opció a l'enquesta?
A veure, sempre passa.
El Calvo.
No.
El nou Messi, anys... el nou Ansu, el nou Neymar, el nou crack del City.
El nou Figo.
Perdona? Hosti, que fort que vas, eh?
Quan va marxar ovacionat del Madrid, la gent dient-li MVP, MVP, a veure si serà el nou Figo.
No saps a qui li està dient això, Vicenç Martínez?
A mi vols matar, no? D'un infart amb una taula? Això no, em voleu matar.
No ho sé, però jo el que vaig veure ahir al Bernabéu no ho havia vist ni... Bueno, no hi era el dia...
La gent entusiasmada. Jo per això preguntava per com el bigoti.
La gent veus aplaudint, cridant MVP, MVP, com si fos allò un partit d'NBA... I la minya mal marxant així el dia que era el partit de Vinícius.
Ai, per favor.
El dia del partit de Vinícius va ser la gran estrella que va eclipsar Vinícius i Hendrik, que Hendrik vam veure que era el nou Vinícius, perquè és un cantavanyanes que diria Joan Poquí.
És com, bo, va. Però, escolta, va marcar un golaç, molt bo.
Però, però aquí que sempre parlem del públic, de que s'hi ha guiri. Quin públic hi havia?
Era madridista, era el soci de Madrid.
Hi havia gent de fora o qui hi havia?
Hi havia molt soci madridista.
Clar, també podria haver-hi gent d'Atlético de Madrid. Espanya, gent del Rayo,
el Bernabéu.
Aquella és la típica bandera que s'ha fet amb molts clàssics, la bandera espanyola amb l'escut del Madrid al mig. Hi havia bastanta gent autòctona.
Doncs aquesta gent compta perquè el famós home del bigoti que va aplaudir a Ronaldinho després va reconèixer que s'empenedia perquè no podia caminar per Madrid, perquè tothom el reconeixia com l'home que va aplaudir a Ronaldinho.
Es va fer viral.
El pobre, en comptes d'anar als bars i que el convidessin a canyes, doncs li deien...
Però creieu que això, per exemple, en un Madrid-Barça tornaria a passar? És a dir, aquest senyoria del Madrid tornarien a aplaudir un partidàs de...
La samarreta de Rojas, diferent.
A mi no, com ho veieu?
Aquí és la clau, que ahir vestia la samarreta d'Espanya i jugant amb el Barça, no crec que fos rebut igual.
Clar, s'ha comparat molt amb Ronaldinho, però és diferent, perquè el de Ronaldinho té més mèrit. Anava de blaugrana i en un clàssic, evidentment.
Bueno, habrá que esperar también el partido de vuelta allí en Brasil, a ver qué es lo que pasa. I si resolve, no? En ese aspecto, pues bueno...
Bueno, una de les opcions és que seria el nou Leo Messi. La Marta ens ha dit que era la segona opció. Bastant lluny de la primera i, per tant, tenim l'afectat, que és Leo Messi en línia. Leo, bona tarda.
Bona tarda.
Bueno, creus que Lamine pot arribar a ser el nou tu en un futur, en 5 anys, estem preguntant?
Bueno, la verdad que por ahí lo dije recién, para que el chico sea el nuevo yo, pues tendrían que darse muchas cosas, ¿no? Tendría que hacer siempre lo que diga mi papá, tendría que mirar mal al compañero que no le pase la pelota, tendría que tomar mate todo el día, tatuarse una pierna, tendría que decir cuál entrenador tiene que estar en el equipo, como hice con el Tata, y bueno, por ahí la verdad, pues tendría que decirle a los rivales que le miran mal, pues anda para allá, bobo.
Mira, bobo, que mira, bobo. Anda para allá, bobo.
Y bueno, también se tendría que casar con una chiquita que se llame Antonella.
Sí.
Tener 3 hijos que se llamen Ciro, Mateo y Tiago. Ser argentino. Y bueno, por ahí, pues si cumple todo esto, pues sí, ser el nuevo yo.
O sea, se ve fácil.
Y también, bueno, pues que la renta le saliera a devolver.
Sí.
Bueno, Lamine es el nom del día, Solanes.
Sí, es el nom del día. Avui... aquestes comparacions amb Ronaldinho, Mundo Deportivo titulava Lamiño. Hi ha també...
Està
a mi m'ha encantat el titular.
Gran titular, Lamiño, que doncs això va sortir ahir ovacionat del Bernabéu. No ho sé, quin és el seu sostre, no ho sabem, se'ns acaben els adjectius. Parlant de comparacions, hi ha gent que l'ha comparat amb Messi, gent que diu que és un sacrilegi, se l'ha de protegir d'alguna manera, com bé. Per comentar tot això, avui volem tornar a parlar amb una persona que el coneix des que era ben petit.
Oi tant.
És el coordinador de la Torreta, l'humil club de la Roca del Vallès, on va començar a fer els primers xuts Lamine Yamal.
Sí.
Saludem l'Inocencio Díez.
Sí. Aquí,
al barri, exacte, coneixen com a Kubala, i ell vol ser dit Kubala. Per tant, Kubala, bona tarda, com estàs?
Don Kubala!
Buenas tardes a todos.
Kubala, vam parlar amb tu, després ho comentarem, per allò que us faltaven unes pilotes i unes malles sí. i tot plegat, sí. però ara, clar...
Sí, sí, o sigui, com ho tenim?
Com tenim aquesta història?
No arriba res, eh?
Què m'estàs dient, home? Com que no arriba res?
Va quedar entre vosotros y yo, quedó esto.
Vamos a tener que llamar
a
Pedro Sánchez.
Digues, Kubala, digues.
Te digo que esto no lo escucho nadie, porque ha quedado entre vosotros y yo. Pero bueno, que esto no es lo que ya te lo dije en su día, que no nos preocupa. Nosotros lo que nos preocupa es que el niño vaya para arriba, que siga creciendo, que le den su espacio sí. y que no lo comparen con Messi, que no lo comparen con nadie, que él es suyo, él hace su fútbol como todo, como Messi hizo el suyo. Lo único que yo sí que veo... que es mucho más fácil triunfar en aquel Barça que en este Barça, ya lo dije. Pero no lo digo por nada, lo digo porque solamente podemos comparar, pues imagínate a Messi, que es lo máximo que hemos visto en el fútbol, pues Iniesta, que es lo máximo que hemos visto en el fútbol, Xavi, que es lo máximo que hemos visto en el fútbol, un Puyol, que puede ser de lo mejorcito que hemos visto en el fútbol en centrales, un Piqué, un Alves, o sea, te podíamos nombrar pues a lo mejor 14 o 15 jugadores que en la mí no los tiene.
Kubala,
compararlo con uno con otro es complicado, ¿eh?
Tu que el coneixes de nen, és a dir, pel cap, ara, què li passa? Perquè, clar, triomfa el Barça, triomfa la selecció espanyola, ahir, el que estàvem comentant ara, aplaudit el Santiago Bernabéu. Aquí, qui hi ha al voltant, Kubala, que el faci tocar de peus a terra? O ja és ell que té aquesta mentalitat?
Bueno, yo no sé si lo comenté en vuestro programa, pero lo he comentado que él tiene una solidez terrible en ese sentido, porque la mamá es muy fuerte. La mamá lo ha sabido gestionar esto muy bien. Ya desde pequeñito aquí era igual. Yo he tenido la oportunidad de hablar con él no hace mucho y yo le dije, cuidado, Lamín, que no la cabeza, cuidado el dinero, tal, y él en todo momento te responde lo mismo, ¿no? Que él quiere disfrutar igual que disfrutaba la torreta y que quiere pasárselo bien y vaya, yo lo veo muy natural y lo veo... No tiene que ser fácil, porque una situación... El cambio es muy grande. Yo estuve hablando la semana pasada con la mamá por el tema que ya os comenté, que le vamos a hacer aquí un campus.
Sí.
Y bueno, pues él me dijo que me había visto por televisión y que le había gustado mucho y que estaba muy contento y que yo le pregunté, ¿es feliz? ¿Está bien? Y la mamá, con confianza de que nos conocemos de muchísimos años, pues me dijo que sí, que estaba muy bien, que lo estaba asimilando todo muy bien, y que claro, que era muy grande para él, para ella, para mí y para todo el mundo que estamos alrededor de él, ¿no?
O sigui,
pero que él...
Dius que té el cap ben posat i, a més a més, té el suport, per exemple, deies de la mare, que també el fa tocar de peus a terra. Però jo volia preguntar, que és un debat que ara tindrem, tu li posaries el dorsal de Messi?
No, yo no, pero no por nada, ¿eh? Lo peor es comparar y querer que haga lo que hizo Messi o lo de Ansu Fati, ¿no? Lo de Ansu Fati, pero a mí me está pasando con Pedri. Yo a lo mejor veo el fútbol diferente a otras personas. Yo lo del Pedri para mí es una equivocación del cuerpo técnico del Barça o del médico o de no sé quién lo lleva eso, porque yo entiendo la torreta un poquito y la conozco un poquito y la gestiono yo solo, el tema deportivo, pero el Barça ya no. Pero lo de Pedri, nos puede pasar un caso de Ansu Fati, se puede acabar y se va a acabar en muy corto tiempo. Eso es lo que hay que cuidar. No puede salir un chiquito de una lesión, no puede sacarlo con esa edad a hacer un partido 90 minutos y que quiere... No. Entonces, el 10... pues que no se lo den, que le den el 7 o el 8 o el 14, no pasa nada. Eso no es lo importante, lo importante es que se le cuide, lo importante es que se le deje disfrutar. Yo entiendo el tema económico, que es complicado, entiendo de que la presión, entiendo de que ahora Xavi anuncia que se va y ahora quién vendrá, y todo lo entiendo, pero todo esto dentro del fútbol profesional... Pues yo creo que se gestiona bastante mal.
Ya, escolta'm, Kubala, ¿cuántos minutos hauria de jugar, por ejemplo, per partido? ¿Com tú imaginas? ¿Quin tipo de timing hauria de tener?
No, tienes que darle el tiempo que él quiera, el tiempo que él quiera. Estos niños se tienen que gestionar solo, el tiempo que quiera y como quiera.
Sí, però llavors dius que pot haver-hi algun problema com a Pedri, no?, que quedi sobreexplotat.
Bueno, el Pedri el problema que té és quan ha salido sin estar recuperado 100%.
Ja. Yeah.
Clar, Kubala, però és que...
Este és el problema.
Els jugadors normalment volen jugar tot. Si tu els dones la gestió a ells,
ho voldran jugar
tot i fins i tot sortint de lesions, a vegades.
Bueno, yo digo que eso hay que gestionarlo muy bien para que te dure más tiempo. Entonces, si él es necesario que juegue pues 60 minutos y él está bien, pues 60 minutos. No tiene que estar obligado a ser el mejor, el que más presión tenga, todo, porque recordemos que en julio cumplen los 17. O sea, que esto, si para cualquier persona de una edad avanzada ya es difícil, imagínate un niño de 16 años. Entonces, ¿él qué necesita? ¿Qué quiere? ¿Hasta dónde llega? Pero él, con esa libertad, con eso... Yo ayer lo vi muy muy cómodo, muy cómodo, muy cómodo. Encaraba hacia lo que querías, perdió un balón, dio dos, da... Yo qué sé, me parece que participa directamente en tres de los goles que se hacen. O sea, no hay más. Pero, ¿cómo se gestiona esto? A esos niveles a mí también me se escapa, pero... El ejemplo es Pedri. Pedri no se ha gestionado bien cuando sale por las prisas, por la ansiedad, y todo eso va en contra del futbolista. Eso no puede ser.
A veure, Laura.
Sí, una qüestió, Kubala. Tu que coneixes molt bé Lamine Yamal, la gran preocupació ara sobre el jugador és el fet que aquest estiu pugui participar i jugar a l'Eurocopa i als Jocs Olímpics. Segurament tot esportista d'elit vol estar tant a la competició europea com als Jocs. Què li recomanaries? Què creus que hauria de fer Lamine Yamal?
Yo, si tengo la oportunidad, que a lo mejor la tengo esta semana que viene, en hablar con él y él me lo permite, porque no es fácil, que elija una de las dos. Uh-huh. Él no puede estar en todos lados. En todos lados no puede estar. Uh-huh. Él tiene que controlar eso y gestionarlo muy bien, porque ha habido jugadores, perdonadme la expresión, pero ha habido jugadores que han llegado a mear sangre de toda la presión que llevan y de todo el trajín y los viajes y todo. Él tiene que tomar esa responsabilidad y decir por lo que puede apostar mejor de cara a todo, a su futuro, a nivel mundial, a todo, es gestionarlo él. Yo le recomendaría que una de las dos no lo haga. Posiblemente la Olimpiada.
¿La Olimpiada? ¿Por qué?
Porque yo entiendo que... Bueno, la Eurocopa, el espejo es más grande y yeah. futbolísticamente es diferente, pero bueno.
Una de les dues. Escolta, m'agrada molt escoltar el Kubala.
Sí, molt.
T'estem escoltant amb molta atenció. La veritat és que ens agrada aquestes opinions clares que té un preparador físic, un entrenador de base, que a més té la sort de conèixer el Lamine i a la família. I escolta, que ja sé que la primera vegada dius que potser no ens van escoltar, aquesta segona vegada sí que ens escoltaran. Digue'ns el que et falta. Que això s'ha de moure. Què falta, Kubala? Venga. Pilotes, xarxes, què hem de portar cap allà?
Bueno, todo lo que se necesita en un club de barrio de 1.700 habitantes, un club que tenemos 14 equipitos, donde tenemos pues desde la escuelita hasta un amateur en cuarta catalana, pues tenemos 8 o 9 equipos de fútbol base muy pequeñito hasta Alevín. Pues ¿qué nos vamos a necesitar? Pues necesitamos atención, necesitamos ayuda de todos lados y de todo lo que podamos entre todos. Es decir, pues son balones, pues son balones. Son temas de pues material deportivo, como pueden ser las redes, las escaleras, los chinos, conos, todo el material, porque al final pues sale de la recaudación que hacen de las cuotas de los niños y de ahí pues tenemos que ir comprando material. Ya lo dije también en su día, pues que... Bueno, pues el Barça, pues ya no pensamos en él para nada, porque no creo que a esta altura ya, después de 10 años, no va a aparecer por aquí. Pero Federación tampoco te ayuda. Son muchas cosas. O sea, somos como aquel de el pobre del pobre, ¿no? Porque esto es un barrio muy pequeñito y la labor, pues es toda la junta que hay, que son gente voluntaria, pues que tienen que trajinar con todo ese dinero y trabajarlo y llegar para pagar árbitro y demás. La mía, que es la coordinación, y que los equipitos tengan sus partiditos y tal. O sea, de pedir no pedimos nada. Lo que,
el que es pugui, que es fàcil que es pugui.
Exactament.
Kubala, et deixem perquè sé que has parat un entrenament per atendre'ns. Gràcies sí, per escoltar-nos sí, sí. I gràcies per seguir-nos i per atendre la trucada. I no descarto que anem trucant de tant en quant perquè, escolta, fas uns anàlisis que ens agraden molt. Una abraçada.
Quan vulguis, aquí estoy para lo que sea.
I vine aquí un dia, home, vine'ns a veure aquí, home.
Bueno, l'estudi. Invitarme, yo voy, hombre.
Estás claro, convidadísimo. Gracias, Kubala.
Yo me voy allí a tomar con vosotros un cafelito.
Por favor, al que fase falta. Una abrazada, Kubala. Gracias.
Adiós. Gracias.
Inocencio Díez, Kubala, que crec que no reivindiquem mai prou aquesta gent que està fent aquesta feina tan ingrata, no. Que no tenen samarretes, que no tenen conos, no tenen...
No, el pobre, ja ho va dir l'altra vegada, sembla que diu que no ho va escoltar ningú.
No,
opa,
no
a l'EGM en traiem mal resultat.
No, però...
La gent escolta i no sent.
Ella... No va per aquí. Sí, més perquè
no ha escoltat...
la indiferència sí, sí. I la manca de reacció
no. I que no ha escoltat qui ho havia d'escoltar, segurament.
Sí,
exacte. El Barça ja diu que ja tira
jo crec que el Barça o el propi Lamine Yamal, jo crec que si parla... Si ho escolten, jo crec que no costa res. Un
missatge que enviem al Futbol Club Barcelona.
Home, sisplau.
Si algú del Barça escolta aquest missatge, segurament hi haurà reacció.
I si algú
la torreta,
del...
no?
Sí. Sí.
A la Roca.
Sí, sí.
A la Roca del Vallès.
A la Roca del Vallès.
Ara que ha canviat de patrocini Lamine, que ha vestit Barcelona de pancartes, amb la seva nova marca esportiva, doncs també podien tenir un gest.
També.
Home, per favor,
sí,
per favor. I et dic una cosa.
Missatge per la marca.
Ens oferim voluntaris per anar-ho a portar quan faci falta i fer l'entrega de tot el material que hem de portar. Escolta, ho carreguem i ja anem cap allà, més faltaria.
Però escoltàvem Kubala dir que no havíem de patir gaire.
Però la gent que s'acaba de connectar és Inocencio...
Sí.
Inocencio Díez.
El coordinador...
Perquè, clar, estàvem escoltant Kubala, doncs pot haver-hi hagut un cobriment d'acord.
El coordinador de la torreta que coneix la Mínia Malda quan era petit, sí. Que... deia una cosa que m'estava també explicant la Laura, que és que és un noi, un nen, de fet, amb el cap molt centrat per l'edat que té.
Gràcies a la mare, que em passa el mateix.
Ell diu que no hem de patir gaire per
la seva mare estava dissecada.
Bueno, però ella m'ajuda a centrar-me.
Ah, sí, sí.
Ell deia que no hem de patir gaire per aquest tema, que és un nano centrat, gràcies a la mare, etcètera.
Sí.
Que, sobretot, però deia, ojo amb el tema físic, compte perquè no passi com Pedri. Jo no sé vosaltres, Ferran i Laura, què us fa més por de Lamine Yamal en aquest moment. Està molt exposat, està jugant molts partits. Està sortint també molt a la premsa últimament, amb entrevistes, etc.
I afegeixo una cosa que no li agrada gens al Kubala, que és el tema de la comparació amb Messi. Ja heu vist que no,
Messi,
ni el dorsal
que,
ni res. L'Ansu
no va sortir gaire ben parat.
El jugador ho està potenciant, en certa manera, aquesta... amb petits detalls, que jo potser també soc una mica friki i m'hi fixo molt, però juga amb les botes de Messi. Porta el dorsal 19 a la selecció, que és el dorsal amb el que va començar Messi amb Argentina.
És que, clar, és el seu ídol.
Sí, era el seu ídol del Barça. Sí que també ell sempre diu que el seu ídol era Messi, però que amb el jugador que s'inspirava a l'hora de jugar era Neymar, que també es veu amb alguns moviments, o ahir vèiem regats i accions.
La màgia, la màgia és molt Neymar.
Sí, té similituds. O sigui, la broma que feia abans amb el tema de Lamine, però... per mi, era el jugador més brasiler del partit, futbolísticament parlant, no?
Però aquí la principal pifiada, què creus que podia ser?
El que ha passat amb Pedri o amb Ansu o amb Gavi ha de servir d'exemple a l'hora de tractar l'explosió de futbolistes com Lamine o Pau Cubarsí. Jo crec que des del Barça, Ferran, tu també ho estàs seguint, se l'està intentant dosificar i s'està intentant controlar els minuts que disputa Lamine. Sobre la pressió, el jugador és molt tranquil, té els peus a terra. Jo crec que amb ell no li passa factura aquesta pressió, jugar al Bernabéu com si jugués al carrer amb els amics de tota la vida.
Per fer això.
I la semblança amb Messi o aquesta comparació és que és inevitable, perquè potser des de Messi no hi ha hagut des de la Masia una explosió tan gran com la de Lamine. Veiem una pancarta protagonista enmig de la Diagonal. Ahir disputa i es fa protagonista d'un partit simbòlic com és el partit entre Espanya i Brasil, que una mica podria recordar el partit del Gamper mític del Barça contra la Juve, que va situar al focus mundial la figura de Messi. Jo crec que ahir Lamine se situa en un focus mundial, tot sí, i que pels culers ja era. Ja hi era.
Era diferent.
Però
diferent,
ahir és però... un altre escenari, és el Bernabéu, és la selecció sí. internacional, i és contra la campiona, les 5 vegades campiona del món, com és Brasil. Jo crec que encara reforça,
sí, reforça
aquest
sí,
impacte, sí. l'impacte a Lamine. Per tant, és inevitable. Ara, jo crec que ell està molt centrat, viu a la Masia, amb Pau Cubarsí, i si heu vist els vídeos que s'han vist des de la selecció espanyola, on ell fa de Cicerone de Pau Cubarsí, ensenyant-li les instal·lacions, donant-li algun consell, el veus tranquil i relaxat en tot moment.
Sí, tant de bo, eh? Però em costa, sempre em fa patir aquesta canalla tan jove, amb tanta pasta,
a mi és més
aquesta exposició mediàtica.
A mi et diria més l'entorn del jugador que el propi jugador.
Bueno, la mare diu que...
La mare molt bé.
La mare és molt
tranquil. La mare és una dona, per jo he coincidit quan estava al futbol base, molt centrada, sí que té molts de peus a terra. Sí que és veritat que hi ha part de l'entorn, com el pare, per exemple, doncs, que fa més volar coloms, per dir-ho així. A mi em fa patir una mica més, patir una mica més segons quin entorn, perquè li ve tot de nou, és gent que està esperant, també estava esperant l'explosió del jugador, que al final ell és un nano de 16 anys, que ara estem parlant la comparació amb Messi, però de moment, i l'està guanyant Lamine, perquè amb 16 anys Messi... No.
Sí, però clar, fa...
Aquí estem dient que compta amb les comparacions...
Fa vertigen.
No, però moltíssim. Té raó, però ell ha arribat per una necessitat de club.
Però amb 16 anys, on era Messi, amb 16 anys?
Clar.
Encara no havia ni arribat a debutar. Bueno, a debutar crec que sí, però aquest home, aquest jugador, aquest nen, perquè és un adolescent, a l'Eurocopa, jugarà una Eurocopa amb 16 anys.
Sí, sí. Que passa que recordem Pedri, ho ha dit a Kubala, i és veritat, no tots els jugadors han de tenir la mateixa progressió. És veritat que ara Lamine podria estar guanyant estadísticament a Messi o el que sigui, però això no vol dir que Lamine d'aquí 4 anys sigui com Messi als 26.
No.
Vull dir, clar, hem de veure la progressió. I
sobre
per això,
què ha dit Kubala,
tothom demana prudència, no?
Que li heu preguntat, que ara li venen l'Eurocopa, que venen els Jocs Olímpics, i deia, hauria d'escollir una de les dues competicions, esteu d'acord amb això?
Sí,
I quina creieu que és...
L'Eurocopa.
Eurocopa, perquè els Jocs els pot disputar més endavant. També.
Bé, tornarà
se li ha de vendre això, perquè el jugador segurament vol disputar les dues.
Però tornarà a tenir el mateix
debat. No creu que Espanya pressionarà perquè jugui a l'Eurocopa? És a dir, si ha de triar... No.
Ahir va quedar clar que serà...
Jo crec que és un jugador vital ara mateix per la selecció espanyola i per De La Fuente.
Serà titularíssim a l'Eurocopa.
I portada del pòster. Aquí Clemente parlant de la gent jove.
Un chaval de 16 años, como yo le he visto a Yamal, este chaval juega un montón. Entonces, este chaval tiene que ir a una velocidad de juego para que despunte mayor que la que le corresponde, de la de los 16 años. Esa una. Otra, el esfuerzo que tiene que hacer para sobrepasar a expertos de 27, 28 años los defensas es mucho más fuerte. El choque, ya ni te cuento, que es un poco lo que le pasó a Ansu Fati. ¿A Ansu Fati qué le hicieron? No le hicieron nada. Chocó, pero chocó con un tío de 28 años y chutaron los dos a la vez. ¡Hala! Y le voló la rodilla. ¿Por qué le voló? Porque las piernas, los huesos, los ligamentos, los pulmones, todo requiere una preparación. No es lo mismo con 27 años que con 23 años que con 16. ¿Qué es lo que yo digo? Si son buenos chavales y están formados, pero tienen que ir a esfuerzos mucho menores.
Molt interessant això que deia Clemente a Radiomarca. És per donar-hi voltes, eh?
Sí, perquè una cosa és que sembli que Lamine ho fa fàcil, que ho sembla, i que no tingui cap problema, i l'altra és que realment té l'edat que té.
També hem de ser conscients de que la tecnologia i els avenços que hi ha de l'època Clemente
amb
l'actual és molt diferent. I d'entrada, això s'ha estudiat molt, Lamine Yamal, des de principi de temporada, ha guanyat 7 quilos de massa muscular. I ha baixat grassa i ha guanyat, o sigui, crec que ha guanyat uns 4-5 quilos, però 7 de massa muscular. O sigui, ja s'està treballant molt en potenciar, sobretot el trenc inferior del seu cos, a nivell de cames, de quàdriceps, bueno, i després també ja se li veu, és que se'l veu ja molt més fort.
Hi ha un sediment, hi ha un sediment.
Fuera el presentador, fuera la chica de Switch, venga, bajamos músicas, fade out, blackout, y bajamos también la euforia por Lamine Yamal. Venga. Es hora de desinchar el globo de Lamine Yamal. Ponme efecto de globo, que se desinfla. Ahí está. Lamine Yamal, el tuercebotas. Venga, ponlo otra vez. Lamine Yamal, Lamine Desyamal. Lo desinfló anoche en el chiringuito un técnico de referencia. Un sabio del fútbol. El mejor explicando el juego. Un campeón de todo. ni más ni menos que Jorge D'Alessandro.
El problema es llamar su espacio. Él maneja un espacio. Él maneja un espacio del campo que él en un momento determinado puede ser un mago en ese espacio. Pero claro, el campo tiene 8.000 metros cuadrados. Entonces los que han sido balones de oro hasta ahora ocupaban el top ten del campo. Messi jugaba de todo, no se podía haber jugado hasta de portero. Yamal no puede jugar de portero.
Escuchamos a Jorge D'Alessandro.
Yamal tiene que jugar en su espacio, banda derecha, pierna cambiada, y de ahí sacar toda su magia. Pero es que aparte no puede mejorar, porque en otro espacio lo hemos visto en banda izquierda, perdió el clásico, cuando las dos veces que se le fue Carvajal y perdió el partido. Era un niño, tiene 16 años. Pero él perdió el partido contra el, en el partido de Montjuïc, porque dejó a Carvajal suelto para que Bellingham se aprovechase.
Os están tomando el pelo. Lamine Yamal no es una estrella. Lamine Yamal es un becario. Y a mí no me toman el pelo. Con cariño, ¿eh? Pero becarios no. Becarios
no. Becarios no. Becarios no. Nunca más.
Venga, vamos. Subimos micros. Venga, que hablen ellos. Va.
Versió RAC 1. Turrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró d'Agramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons artesanalment seguint les receptes originals dels mestres torroners d'Agramunt. Turrons Vicenç, el torró. Torró.
Si us plau, m'obres a la propera parada i, per cert, recorda't d'agafar una rebaqueta que està refrescant aquests dies i truca'm quan arribis, que hi ha gent estranya a tot arreu.
No, no tinc el seu mòbil, senyora. No la conec.
No passa res. Te'l dono ara mateix. Deixa'm com a mama. Apunta. Sí, sí. Apunta tu.
Per 17 milions d'euros. Et fas mare de qui sigui. Ja hi ha a la venda el cupó de l'extra dia de la mare de l'11. El 5 de maig, 17 milions d'euros. Extra dia de la mare de l'11. Ara, qualsevol vol ser mare. 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
La tercera edició dels Premis DRAC, organitzats per RAC1, ja té guanyadors.
L'Hospital Sant Joan de Déu, Nada Al Agdal, el Festival Sonar, RCR Arquitectura, Àngel Velasco Pérez, Muixca, Michel Sánchez, el Club Patinatge Artístic Olot.
I en la categoria Tots Som 1, gràcies al vot dels oients,
Antonio Díaz, El Mago Pop.
Enhorabona! El dimarts 9 d'abril se celebrarà la gala de lliurament dels Premis DRAC al Palau de Congressos de Barcelona, al recinte de Montjuïc. Torna al DRAC, la tercera edició dels premis creats per RAC 1. Tots som 1.
Amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, CaixaBank, Factor Energia, Fiat Assegurances, Kia i Welling. La col·laboració d'Unión Suïta Joyers, Aena, Miele i Fira de Barcelona. I amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Torrons Vicenç us està oferint el temps afegit de la versió RAC 1.
Versió RAC 1, només per tu.
Bé,
hem recuperat el programa després de Pedrerol.
Sí, i la gent que ens estigui escoltant és que la Míriam Díaz ens ha gravat un indicatiu cantat des de ja fa estona, perquè al principi del programa hem dit que ens feia gràcia aquests indicatius cantats que s'havien perdut des de fa temps. De seguida parlem de Vinícius i l'embolic que hi ha a Madrid i tot el debat que ha generat, però abans un consell.
Sí, us vull preguntar si aquest estiu us ve de gust solcar els mars.
Sí, home, i tant, per favor.
Si és així, el Com Viatges té l'oferta de creuers més gran. Des de Barcelona podríeu navegar fins a l'encant de les illes gregues o a les aigües cristal·lines del mar Adriàtic. I si el que busqueu és submergir-vos en la història de l'etern paradís dels víkings...
És que t'ho fan tan difícil,
és realment. És que són una quantitat de paraules. El que podeu fer és preguntar pels seus creuers pels fiords noruecs.
Que maravilla.
Preus increïbles i avantatges exclusius com excursions i begudes incloses només a Alcom Viatges. Podeu obtenir més informació a la vostra agència habitual o trucant al 93 414 1707. A Alcom Viatges en saben de viatgers.
Bé, portem estona parlant de Lamine Yamal.
Sí.
I és que ahir va eclipsar en futbol el que havia de ser el protagonista de l'Espanya-Brasil, que era Vinícius. Perquè si va haver el show Lamine, hem de dir que també hi va haver el show Vinícius, que tot i que ahir ningú el va insultar, era el partit contra el racisme, el Santiago Bernabéu, el show Vinícius va continuar sent el de la polèmica, les picabaralles, les enganxades amb els contrincants, fins i tot companys d'equip que li van haver de dir, nano, calma't una mica.
Que, de fet, això és el que se li critica, que hi ha aquí un embolic en criticar. Estàs criticant a Vinícius, estàs a favor del racisme. No, se li critiquen aquestes qüestions,
no? S'ha de separar. A Vinícius sí que crec que se li ha d'agrair el fet d'haver situat el debat sobre el racisme als camps de futbol. Jo crec que aquest debat era molt necessari, perquè s'han normalitzat moltes actituds en els camps, en els grans estadis, i jo crec que aquest debat és necessari per intentar disminuir i erradicar el racisme.
Però ell és,
sí, és veritat. Una altra cosa,
però és protagonista voluntari d'aquest debat,
Laura? Jo crec que la seva... És protagonista... Jo crec que hi ha això, una part, ell no té per què rebre els insults racistes als estadis de futbol, però després ell és un jugador que té poca paciència en certes situacions i que ja sabem que de seguida doncs, es pica molt ràpid en qualsevol situació.
I és un futbolista provocador.
Sí, però en el partit...
El que passa és que això no justifica
això
ni molt
menys. Això és el que s'ha de corregir.
Els insults racistes. Exacte. Cap tipus d'insult.
Sí.
Però en un partit que saps que hi tens posat el focus, clar, jo no estic dins el cap de Vinícius...
Jo crec que no ho controla, però... no ho controla, això.
On ell havia de ser el protagonista en positiu i acaba sent el protagonista en negatiu perquè torna a liar les traques que acostuma a fer, a liar en un partit qualsevol, però com que va amb la samarreta del Madrid, des de Madrid, doncs... no li donen la importància que ahir vam veure que realment té. I jo crec que Madrid... pel que diuen, ja hi ha més d'algun responsable important al Bernabéu que ja comença a estar amb la mosca.
Hi ha preocupació al Madrid amb el caràcter de Vinícius, perquè porten tota la temporada parlant amb ell, fent un tractament específic sobre aquesta qüestió, i en comptes de minvar aquestes actituds, doncs es repeteixen cada cap de setmana. Hi ha molta preocupació al Madrid amb Vinícius.
Doncs mira, ara anirem cap a Madrid, perquè saludem el periodista de Mundo Deportivo a Madrid, el Manel Brunya. Bona tarda, Manel.
Hola. Domènec. Hola, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Manel. Què tal? Benvingut.
Què tal?
Escolta'm, quina lectura es fa a Madrid de tot això que estàvem comentant ara, d'aquest show de Vinícius que hi va fer, que tampoc va fer res molt diferent que faci quan juga al Madrid, però ahir ho va fer amb la samarreta del Brasil i en un partit contra el racisme. Què es comenta?
A veure, si des del punt de vista madridista, Vinícius no té cap culpa de res.
De res?
Que la culpa és dels altres, sí. Des del punt de vista madridista, tu parles amb madridistes i és, no, li va donar un cop a la Porta perquè la Porta li va donar un cop a un company seu de Brasil i llavors ell va anar a defensar-ho. La tangana final va ser perquè els jugadors de la selecció espanyola estaven criticant els que estaven al palco els que estaven darrere de la banqueta, que eren de Brasil, que estaven festejant l'últim gol, i llavors Vinícius va dir-li que per què havien de dir-li res. Des del punt de vista madridista, Vinícius no va tenir culpa de res.
Clar, Manel, però tu estàs parlant de...
Des d'un altre punt de vista, Vinícius... evidentment no li poden ni insultar ni dir res a nivell racista, però li encanta tot això. És que fa coses que ningú les entén. I com m'heu dit, a Madrid porta temps amb un coach que es diu, que no sé quina és la traducció al català, de coach.
Sí,
un mentor.
Perquè no entri en provocacions, no faci el que fa, però continua fent-lo.
Clar, perquè tu comentaves que se'l defensa molt, sobretot des de la premsa, però és veritat això que comentaven el Ferran i la Laura, que des de Madrid, entenent com des del mateix club, des de dins del club, sí, estan una mica farts o fins als nassos dels numerets del brasiler? Tu creus que...
Preocupats, sí.
Preocupats.
Farts no, punt... preocupats sí, perquè li han posat això, un mentor, un coach per treballar millor a nivell psicològic de que s'entri en jugar a futbol i que se n'oblidi de tot això de barallar-se amb els rivals, amb la grada, amb l'àrbitre, amb tothom, que s'entri en el futbol i que se n'oblidi de tot.
Ara, fixa't
això
que...
li han dit al coach, sí, li ha dit companys de vestidor, li ha dit Ancelotti, però...
No té autocontrol. No. Ho intenten, doncs, però no té, doncs, i jo crec que és així, jo no crec que ho provoqui.
No,
jo crec que ell és així.
Doncs ho veig complicat,
el que ens diuen des de Madrid, que ell és així.
El teu entrenador t'ho diu, el teu coach t'ho diu, i els teus companys t'ho diuen, i fas el que et surt, doncs això és perquè és difícil de controlar.
Sí, porten temps fent aquest treball, Vinícius no canvia, no sembla que hagi de canviar, perquè ho fa partit rere partit.
Bueno, i un element que tu has assenyalat important, que porta la samarreta que porta, Manel.
Sí. És que, clar, si tot el que faci un jugador que jugui al Madrid, al Barça, equips grans, tot es magnifica. Perquè si tot això que fa Vinícius ho fa jugant amb un altre club, jo crec que ningú se'n fixaria. I potser tampoc ho faria ell. Perquè jo crec que hauria d'estar més d'una vegada expulsat si hagués jugat un altre equip.
Què creieu que passaria si això passés al Barça?
Ui! Ja estaríem cadena perpètua.
Com ho tindríem, això?
No sé si recordeu què li va passar a Neymar.
Que no era tan exagerat, jo crec.
No, però...
Era provocador a la seva manera, però... Jo crec
però
que no
provocador per, en la seva forma de jugar, però jo no recordo cap enfrontament de Neymar amb una afició o, per exemple, com es dirigeix en determinats moments o s'adreça als àrbitres, com els parla Vinícius, no recordo Neymar actuant de la mateixa forma. Neymar era un bon futbolista al qual li agradava lluir-se en determinats moments i això molestava o es considerava que no era un acte, un gest de fair play. Hi havia una campanya mediàtica en contra de Neymar, una campanya que no està patint Vinícius.
Home,
perquè des de Madrid se'l protegeix.
Si jugués a un altre clip, estic d'acord amb el Manel que hi hauria molts partits que hagués estat expulsat, sobretot per això, per la seva actitud envers els àrbitres a l'hora de protestar, de dirigir-se amb ells, i també moltes vegades un jugador que no té cap problema per encarar-se
amb aficions,
amb el públic, saps?
Creieu que si el Madrid veu que això pot acabar sent un problema, que Vinícius pot acabar sent un problema, fins i tot potser que a la Champions l'acabin expulsant i deixi el Madrid amb 10 i hi hagi algun problema, Florentino es plantegi, ara que potser ve Mbappé, començar a facturar-lo?
Mira, jo, aquí el Manel té més informació, però... Sí. El que arriba és que ja hi ha certa neguit i preocupació dins d'un sector important de la cúpula del Madrid, no tant a Florentino, que encara és un dels defensors de Vinícius, però que si arriba Mbappé, Endrick també ve la temporada que ve i ha de sortir algú, si arriba una bona oferta per Vinícius, no aquest estiu, sinó de cara al següent, potser s'ho plantegen seriosament.
Manel, tenim a la safata de sortida?
No, mentre, per molt que hi hagi sectors del club, Florentino continua defensant a Vinícius i mentre Florentino continuï defensant a Vinícius, no s'anirà. S'anirà abans Rodrigo que Vinícius.
Escolta, una qüestió, mediàticament...
I per cert, heu parlat d'Andric. Andric ahir també va mostrar el que pot arribar l'any que ve,
18 anys i va marcar un gol als 5 minuts i va marcar també a Wembley.
I va mereixer ser expulsat.
Per això dic, li va donar una patada a Cucurella que, mare meva.
Dios lo cria y ellos ocultan.
Vaja, l'altre. No, jo t'anava a preguntar, dic, la famosa roda de premsa, aquí es va interpretar, és a dir, aquí deixem el racisme de banda, tots contra el racisme, no hi ha dubte. Però la famosa roda de premsa de Vinícius, a Madrid algú va pensar que allò era una mica forçat? O, perquè aquí s'ha fet aquesta interpretació, no?, de llàgrimes de Netflix, vaig arribar a llegir, no? Mediàticament, a Madrid, com es va viure això?
Home, això de Netflix jo crec que li està influint bastant, Moltes coses que està fent jo crec que també està influït per Netflix,
Pel documental.
Pel documental. A veure, és que és molt difícil perquè també ens hem de posar a la seva pell, que ell també ha d'aguantar moltes coses que nosaltres no sabem perquè no ho hem patit. Jo no sé si era forçat o no, a mi em dóna la sensació de que no. De que quan tu plores i tot això, és que... Sí, ja, però no sé, és que... T'has de posar la seva pell també,
Sí, que bé, no bé segurament no ho passa.
Jo crec que forçat no era. que ell se sent malament perquè cada cap de setmana pateix alguna situació en contra de la seva persona o està situat en un debat que no és futbolístic, com amb ell, perquè ell és un gran futbolista. I potser està sent més protagonista per altres qüestions extraesportives i no pas pel talent, el rendiment i els números, que són molt bons, que està fent aquesta temporada millors que els de Rodrigo, i que és per això que el Madrid es plantejaria abans desfer-se de Rodrigo que no de Vinícius, perquè el rendiment de Vinícius és millor que el de Rodrigo. Però jo sí que crec que ell ho està passant malament, que ell té manca de control personal en determinades situacions, que ell ho intenta però que no pot, i veurem com acaba tot plegat, però jo sí que me'l crec. Les llàgrimes me les crec.
Què et va semblar, Ferran?
Bé, a veure, jo no sé si és forçat o no, però no, però estic d'acord que ella ha de fer autocrítica. O sigui, part de tot això... insisteixo, injustificable qualsevol insult racista, sigui a Vinícius o a qui sigui, però ell ha de controlar segons quines actituds, perquè per mi Vinícius és un gran futbolista, com deia la Laura, però és un molt mal esportista, i els valors que transmet Vinícius, més enllà del color que sigui la seva pell, em semblen molt poc, o sigui, no són cap exemple per cap nano ni per cap aficionat que estigui veient aquest partit de futbol.
Quina edat té Vinícius, Ferran?
No recordo, 20, ara us ho busco. No sé, el Manel potser... 23, Manel, té?
22 o 20... Sí, 22 o 23, té.
Té 23 anys.
20.
Sí, 23.
No, per parlar de...
És que jo crec que el problema...
No sé si és una qüestió de maduresa.
És que jo crec que el problema que té Vinícius, ell és conscient de les coses que fa malament dins del camp, de barallar-se amb els rivals, sí. Ell, el que li treu de polleguera i no l'aguanta, i això sí que els de centre són tots els insults racistes que rep. Això a ell sí que li descentra, clar, li fa plorar, com l'altre dia.
Sí.
Tot el que fa dins del camp, ell ho accepta i sap que ho està fent malament, que això ell ho ha d'arreglar. Però ell no entén que un pare i un fill li comencin a cridar mono, mico, li facin...
Clar, això, aquí
el que li van dir en camp de l'Osasuna, no? També desagradables comentaris. I s'ha generat... S'ha generat un ambient molt perillós. Per què? Perquè els rivals o les aficions rivals saben que és un jugador, que si tu l'ataques d'alguna manera... L'ataques d'alguna manera, el pots treure del partit, de centrar, i per tant beneficiar l'altre equip, el rival. I aquí s'ha establert o s'ha generat un moviment i una tendència perillosa que celebro que estigui, sigui qüestió de debat aquests dies,
no nou,
per intentar rebaixar aquest tipus d'actituds.
Ha passat històricament al futbol espanyol.
Però arriba
amb
un moment que crec que...
Amb comentaris homòfobs, que se'ls ha dit maricón, etcètera, també per desestabilitzar-los i també censurable.
Sí, jo crec que el debat ha de ser ja contundent, amb conclusions contundents. Jo crec que alguna cosa ha de canviar. I l'únic que li hem d'agrair a Vinícius és que aquest debat estigui cada dia als mitjans.
Aquí la llàstima és que, per dir-ho així, és que tots ens agradaria que fos el jugador complet que encaixés amb tot el que estem comentant, no? És a dir, una persona que lluités contra el racisme i una persona que damunt del camp es comportés com un abanderat d'un munt de valors.
Sí, però el
problema
no tanca el cercle.
És que no ens encaixa en tota aquesta figura.
Però és que el problema també és que els valors que ell ha de reflectir, potser els que ho han de reflectir són els aficionats. Sí,
també,
els pares no poden estar d'acord que el seu fill li digui mico a qualsevol. És que potser li demanem als jugadors, als esportistes, unes coses que nosaltres no tenim.
Exacte.
Clar, s'ha inventat una cosa
Tu no li pots dir... Tu no li pots dir aquest futbolista o aquest jugador de bàsquet o el que sigui, un esportista, ha de representar uns valors... I tu defenses això i tu no tens aquests valors, perquè tu no eduques els teus fills perquè no faci aquestes coses. Clar, que potser és que primer hem d'aprendre i reeducar-nos amb nosaltres.
Bueno, i que aquesta...
Aquesta
reflexió que estàs fent, que és molt interessant...
És evident que sí, però tenint amb una petita diferència de que ells, a més, són personatges públics, que també...
Sí, que ells també ho han de fer.
Han de donar un exemple... pel fet de ser un personatge públic i ser referent de molts nens i nenes.
És que, perdoneu, quant temps fa que ens estan arribant veus d'alarma de categories inferiors, si està posant solució o s'intenta, però fa molt de temps que veiem imatges de tanganes entre pares. Bueno, de fet, fa poc es va apallissar un àrbitre.
És terrible.
Es va apallissar un àrbitre fa molt poques setmanes. A apallissar, literalment.
A Turquia, oi?
No, aquí, sí, sí.
No, aquí.
Sí.
Al futbol formatiu, sí.
Van apallissar un àrbitre.
Que els esportistes d'elit són els primers que han de donar exemple, però que potser no hem de sempre justificar que ells han de donar exemple. No, perdona, l'exemple l'he de donar jo amb el meu fill, amb el meu cosí, amb el meu... amb qui sigui.
Que no, el tema del racisme és un tema d'educació.
Clar, és que tu no pots permetre... O sigui, tu no pots permetre que en un... O sigui, algú ha de fer alguna cosa perquè no vagi un noi de 16 anys a pitar un partit i acabi a comissaria denunciat pel que li han...
Tenim el detall del que us comentava.
Sí, la notícia aquesta de la pallissa a un àrbitre va ser a mitjans de febrer. Tres cadets que tenien entre 14 i 15 anys...
És molt fort, eh?
...de l'Olímpics de Parla van donar-li una pallissa als vestuaris a un àrbitre de 17 anys al complex esportiu Alfredo Di Stéfano de Parla.
Per tant, això també, com dèiem, de baix cap a dalt, eh?
No, em referia que la Lliga de Turquia s'han viscut capítols també similars i parlo de la Lliga Professional.
Imagina't.
I pel que deia ara el Manel, per acabar amb això, és Nico Williams té una frase que a mi m'agrada bastant, que és que ningú neix sent racista. I que t'hi torna racista, no? I això és el que estava dient una mica el Manel. O sigui, és perquè si algú és racista és perquè ho ha vist a casa seva, ho ha sentit comentaris en el seu entorn, que també ho ha normalitzat.
Exacte, s'ha normalitzat.
Exacte.
Manel, escolta'm, molt interessant avui la xerrada amb tu. Gràcies per acompanyar-nos.
A vosaltres, que vagi molt bé.
Fins una altra, gràcies. Deixeu-me parlar amb una persona que és un analista de referència, que és Santi Segurola. Santi, bona tarda.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, es que este tema del racismo de Vinicius y del partido de ayer, lo he estado hablando esta mañana aquí en el Mona Racú. Me gustaría muchísimo que recuperáramos mi análisis, que ha sido muy breve, muy conciso.
Bueno... Primero, me parece que el asunto del racismo se está concentrando en un jugador que sufre, evidentemente, lo ha sufrido esta aberración en un medio que es el fútbol, difícil de controlar, por otra parte. Ayer vimos un caso bastante curioso también. Desde luego no tiene la misma gravedad, pero te dice un poco cuál es el sistema, sí. Digamos, emocional del fútbol, y es que Morata, madrileño, es jugador del Real Madrid, es jugador actualmente del Atlético de Madrid, fue silbado, fue abucheado y en algún momento fue insultado. Por las razones, no por ser otra cosa que por ser del equipo contrario.
¿Dónde vamos?
De la mayoría de los jugadores que
se puede centrar un poco la respuesta.
Es una desconsideración.
Creo
es
que la respuesta es un poco... Gusta,
pero forma parte también de esa mirada que en el fútbol pero, se agudiza más
Santi,
que el otro.
¿Dónde quieres ir a parar?
Ahora voy al club.
Vamos al kit de la cuestión.
Al que no es de nuestro equipo, al que...
Aquest document no està modificat, no?
És tal qual. Es muy bueno.
Pero ¿cuánto dura esto?
No, es muy breve.
Però, a Lujas, ¿cuán portem?
Y forma parte...
Media hora.
Un minutito.
Minuto y medio, pero...
Debería terminarse. No se va a terminar, pero debería terminarse.
Segurola o Valdano.
Afecta también, por ejemplo, la homofobia. Afecta también...
Es que es larguísimo eso, ¿eh?
En el fútbol es así.
Bueno, Santi, ya otro día, ya si acaso, ya te escucharemos. Bueno, la otra persona que tenemos conectada es Vinicius. Vinicius, buena tarde.
Buenas tardes.
Bueno, vas fer un partit que et va tornar a situar en la polèmica. És una llàstima.
Bueno, después del partido contra el racismo, estoy preparando ya el partido por la paz.
Ah, molt bé, em sembla molt bé.
Voy a invitar a la selección española porque ayer hice muchos amigos.
Ah. Quins amics, a veure.
M'emociono.
Ah, val. Ah, d'acord. Com que no et veiem.
Voy a invitar a la por. Para volver a dar otro corazón en la espalda, a ver si me deja las sillas roídas. Voy a invitar también a Morata para dejar ojo morato. voy a invitarla a mi llamar para dar un empujón de cariño, a ver si da golpe en cabeza y no me roba protagonismo. Todo el partido va a ser por la paz.
Pero es que he escuchado algo como de violencia, hombre, como un empujón, me ha parecido... Me parece contradictorio con el tema de la paz, pero...
Empujón de cariño.
Ah, de cariño.
Y en rueda de prensa lloraré por la...
¿Hola?
Por la...
¿Qué está pasando?
Por...
¿Vinicius?
Vinicius.
Estoy llorando.
Ah, estás llorando. Es que no te vemos. Discúlpanos.
Estoy llorando por la paz.
Ah, de acuerdo, de acuerdo.
Me gustaría que recuperáramos...
No, no, por favor, no vamos a recuperar nada, pesado. No, no,
más conciso. Bé, acabem, encarem la recta final del programa saludant la narradora del Barça femení de RAC1, la Laia Coll. Bona tarda,
Laia. Laia, bona tarda.
Bona tarda.
La persona imprescindible perquè ens aclareixis un embolic que no hem entès.
El Barça té un partit molt important de Champions demà contra el Brann. La Champions és una història, però a la Lliga es veu que hi ha un problema, unes queixes per part del club i de les jugadores de competitivitat. Què passa exactament? Explica'ns-ho.
Doncs què passa? Que el futbol femení no ha evolucionat en els últims anys, si parlem d'Espanya, sí que ha evolucionat a la Champions, a nivell d'Europa, ha evolucionat a Mèxic, als Estats Units, molts països que hi estan creient fermament i que estan anant cap endavant a nivell esportiu, i de retruc això també comporta que hi hagin uns beneficis, per tant, més diners per invertir... Bla, 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 un pes que es va mossegant la cua. Què passa aquí? Que fa 2 anys hi va haver-hi la professionalització de la Lliga F i aquí es pretenia doncs, que els equips tinguessin un coixí al darrere, tinguessin una base per poder créixer esportivament. Si tu tens un millor nivell esportiu, tens més ingressos, tens més patrocinadors, més visibilitat, etc, etc. Però aquesta no evolució no hi ha hagut. Llavors tenim el Barça, que està a un esglaó molt superior a la resta.
He llegit una xifra que ens ha deixat esgarrifats. És a dir, el global dels Barça-Madrid és 64-7.
Sí, correcte. És són tremendo. 14 de 14 en victòries i 16 si contem els dos del tacón. I ara mateix, i en els últims anys, el Madrid ha sigut el segon classificat de la Lliga. Aquí us podem imaginar la diferència que hi ha entre el primer i el segon. Aquest és un tema que fa molt de temps que preocupa el vestidor del Barça, perquè costa motivar-se en el dia a dia a l'hora d'anar a afrontar certs partits de la Lliga espanyola, i això també t'acaba afectant que quan tu vas a Europa, que cada vegada hi ha més nivell, doncs que tu no estiguis preparat per afrontar certes dificultats.
No arribes amb la competitivitat que hauries d'arribar.
Exacte. I això preocupa el vestidor i també preocupa la junta directiva del Barça. Per què? Perquè temen que això pugui provocar una fuga de talents, perquè hi ha altres lligues amb un bon projecte esportiu que estan omplint cada vegada més estadis, que estan generant més expectació mediàtica i que poden oferir millors contractes a les jugadores. I aquí el Barça està veient de si la Lliga continua així, si la Lliga no és un reclam, això em pot tancar les portes a l'hora jo d'anar a buscar jugadores, perquè el Barça no pot oferir, no pot competir ja a nivell econòmic amb certs clubs d'Anglaterra, Estats Units, Mèxic, Aràbia Saudita,
perquè
però bé, aquest
Lliga,
seria un altre...
La Lliga espanyola ara mateix, on estaria? És a dir, si féssim un top 5, on estaria?
La Lliga espanyola jo la ubicaria segur per darrere l'anglesa. La Superliga per mi ara és la lliga més potent, que està apostant més, estem veient estadis plens de futbol masculí gairebé cada cap de setmana. Després potser posaria la francesa encara, perquè crec que l'Olímpic de Lió encara continua tinguent molta tirada amb el Paris Saint-Germain. I després aquí hi ha dos països que estan entrant amb molta força, que són Alemanya. Estats Units, també hi ha Alemanya, i Estats Units i Mèxic.
Ens estàs posant cinquena o sisena, depèn de com.
I per exemple, a Mèxic, què han fet? Doncs han obligat que tots els partits femenins s'hagin de jugar en els estadis dels masculins per generar doncs, més visibilitat. I ara s'està parlant, per exemple, de crear una Champions entre Estats Units i Mèxic, que això seria un producte també molt potent, i estem veient que estan oferint molts grans contractes.
En la masculina hi és, em diria.
Doncs seria fer-ho en el femení també per
clar, créixer. Llavors, o sigui, què fas tu?
S'ha de fer l'aposta. Si no la fas, creixeràs.
Però com... recorda molt la Laia que ve a part de l'embol. No et recorda una mica el paral·lelisme amb la Lliga...
A Sobal. Sí, totalment.
Perquè al Barça Sobal li passava una mica el mateix, no?
Que li segueix passant, des de fa 13 anys que el Barça porta 13 lligues consecutives.
Però i llavors, o sigui, la solució,
clar, com per
on passa?
La o sigui, solució...
Poses més pasta, te'n vas a jugar a una altra lliga, com...
Doncs la solució aquí faltaria que les institucions s'ho creiessin de veritat i es fes una aposta decidida. Tu, si vols que pugi la competitivitat, has de fer un projecte amb unes bases. Tampoc és qüestió d'anar a fitxar a cop de talonari, però el Barça, quan el 2015 aposta per la professionalització de la secció, no es basa només en el primer equip, sinó en crear tota una estructura formativa perquè les jugadores cada vegada estiguin més formades i tu puguis crear talents que després estaran competint en els millors equips d'Europa, que quan t'arribin al primer equip tu tinguis talent creat a casa teva, per tant, gairebé a cost zero, és veritat que hi ha hagut una inversió, que aquestes jugadores et puguin rendir, per tant, que els equips facin una aposta i creïn una estructura, una base, i que hi hagi una inversió...
Però la pasta qui la posa?
Però és que els clubs, si els clubs fan una aposta decidida, la pasta els hi tornarà, perquè el Barça ara mateix és l'única secció del club que té beneficis.
Clar, però quins clubs a la Lliga...
Sí, mira, jo crec, Real Madrid, Atlètic de Madrid... Barça,
tots
Madrid,
els equips menys club. 3 tenen una estructura masculina, exacte, per tant, sí que hi és. És a dir, no, és que ara el Barça no pot pujar el pressupost del femení, i ho entenc quan ho diuen, que no es pot estirar més el braç que la màniga, però estem parlant que potser si li deixes de pagar un quilo a Lewandowski, amb això pots fer meravelles en el futbol femení, perquè no estem parlant en els mateixos termes. És a dir, perquè el Madrid tingui una estructura més potent que pugui competir contra el Barça, no li cal invertir 10 milions d'euros. Li cal, no ho sé, per dir-te alguna xifra, 2-3, i al final, quan el Madrid sigui capaç de competir contra el Barça, hi haurà més gent que estarà disposada a pagar
la zona per veure-ho.
Tot reverteix. Perquè
I una Superliga? Que seria la solució masculina a fer partits més atractius?
Sí, també podria ser una solució, però aquí també t'estàs carregant tot el que no siguin els grans clubs. Uh-huh. I també crec que és injust, no, carregar-te els petits.
És el mateix debat que teníem.
Sí, mateix debat.
També et dic que la crisi masculina que pot haver-hi en els clubs masculins, perquè el que deia la Yara és molt interessant, o sigui, la majoria tenen l'estructura com per potenciar la professionalització del futbol femení, però molts no poden destinar aquest milió d'euros que diu la Laia així, perquè estan molt collats a nivell de fair play masculí, i encara el que els hi tira molt és l'equip masculí, per exemple, el Llevant, que és un equip històric del futbol femení, està patint molt ara el seu equip femení i deixant d'invertir molts diners perquè és que el masculí, que és el que li genera més, està també molt escanyat.
Doncs ho seguirem, a veure si hi ha pasta damunt de la taula. Laia, moltíssimes gràcies.
Bona tarda.
Laura, gràcies. Ferran, gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi bé.
Adéu. 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 Adéu.
Qué pesado, ¿eh? ¿Te quieres callar ya?
Pues que ahora es el momento.
Que vamos a publicitar.
Marcio RAC 1. Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró.
Ana Ballonista, bon vespre.
Hola,
què
com
tal?
Estàs,
com estàs?
Bé.
Escolta, tenim notícia d'última hora, David.
Sí, avui explicàvem aquí a RAC1 que la Fiscalia ha demanat 2 anys i mig de presó per Rubiales i pel petó a Jenny Hermoso. La petició pels delictes d'agressió sexual i coaccions, i és extensiva també a l'exseleccionador